L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra ens dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres, dia 8 d'abril, destacarem... Antoni Montagut, vicepresident primer del Consell Rector de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. La jutgessa de Gandesa no fixa data per les noves declaracions de testimonis del foc d'Horta a causa del volum de feina. Les zones humides de la Mediterrània i la seva problemàtica, temes principals de les jornades sobre futur de l'agricultura que es celebren a Amposta. Avui el Centre Cívic de Deltebre acull la gala Ebre Líders 2010. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Antoni Montagut, vicepresident primer del Consell Rector de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, el regidor de Turisme i portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, va ser nomenat ahir dijous en el marc de la reunió de la Constitució del nou Consell Rector de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa.
Aquest dijous va tenir lloc a Tortosa la reunió de constitució del nou Consell Rector de l'IDC, l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. Entre les nominacions del nou Consell cal destacar la d'Antoni Montagut, regidor de Turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, com a vicepresident primer. Montagut, d'Unió Democràtica, compta amb una dilatada experiència al Consistori Calero formant part de l'equip de govern. A més, és president del CODE, del Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià, i conseller del Consell Comarcal del Baix Ebre. Escoltem Antoni Montagut.
Bé, per mi el nomenament està, evidentment, és un motiu de satisfacció personal i, per una altra banda, també significa la projecció de l'Ametlla de Mar dintre les Terres de l'Ebre. Vol dir que la feina que estem fent aquí també es considera i es dona l'oportunitat d'una més àmplia representació dintre l'àmbit territorial més gran. Bé, ara el que toca és ficar-se a treballar amb el conjunt de les Terres de l'Ebre i aprofitar totes aquelles oportunitats que se'ns donen, més que res, perquè estem en un moment crític i realment és necessari.
A la reunió va assistir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, qui va manifestar que el govern no només ha apostat per mantenir l'IDC, sinó, a més, l'ha volgut reforçar per tal que impulsi l'economia de les Terres de l'Ebre. D'altra banda, es va proposar al regidor de l'Ajuntament de Mora d'Ebre, Jordi Borràs, com a nou director de l'organisme, un nomenament que el conseller efectuarà en els propers dies a través de resolució. Recoder, després de la reunió, va confirmar que la Generalitat modificarà el Pla Territorial de les Terres de l'Ebre amb l'objectiu de fer un document que rebi el màxim consens possible. Recoder va assegurar que en una propera reunió de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya s'obrirà el procés per modificar aquest planejament, com també s'està fent a altres zones del país. El que ja s'ha iniciat és la fase prèvia de diagnosi, que s'acabarà de concretar amb reunions amb el territori per concretar quins aspectes del pla s'han de modificar.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La titular del jutjat de Gandesa, Laura Martínez Salom, va renunciar a fixar cap data per les noves declaracions de testimonis de l'incendi d'Horta de Sant Joan requerides per la defensa de Carles Font, Delta Zero, a causa del volum de feina que suporta l'òrgan judicial. Així, pel moment, la jutgessa va decidir no fixar cap data per la citació de 31 testimonis que la defensa de Delta Zero va demanar que tornin a declarar, entre els quals destaca el bomber del Graf supervivent en l'atrapament, Josep Pallàs, o l'alcalde d'Horta de Sant Joan, Àngel Ferràs. Pel mateix motiu, tampoc es fixa cap data pels quatre acaraments amb Carles Font que les acusacions particulars havien sol·licitat. Segons la resolució de la jutgessa, en atenció a la càrrega de treball que ve suportant aquest òrgan judicial i especialment vista l'agenda dels assumptes assenyalats, quan el seu estat ho permeti, es fixaran els corresponents assenyalaments per a la pràctica d'ambdues diligències. La defensa de Delta Zero va demanar la citació de 31 testimonis que ja van passar pels jutjats, perquè durant les primeres declaracions, Carles Font encara no havia estat imputat i el seu representant legal no hi va intervenir. L'únic jutjat que hi ha a Gandesa acumula un volum de feina considerable, malgrat un reforç que es va concedir, ja que, a més de la causa de l'incendi d'Horta de Sant Joan, que porta més d'un any instruint-se, també va obrir diligències prèvies per la fuita de partícules radioactives a la central nuclear Ascó 1. Amb tot, les diligències de l'incendi d'Horta de Sant Joan continuen avui divendres amb la declaració dels dos redactors de l'informe de la Direcció General d'Emergències sobre el que va passar el 21 de juliol del 2009. Són Joan Rovira, subinspector general operatiu del Cos de Bombers, i Fèlix González, cap de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre.
Terceres jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Aldea, del 15 d'abril al 8 de maig.
Gaudiràs dels millors arrossos i de la millor cuina tradicional a l'Aldea.
Bar-restaurant Pa i Trossos.
Bar-restaurant espanyol.
Mas Déu.
Xarrut.
Can Quimet.
Pizzeria Cinta.
Terceres jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Aldea,
del 15 d'abril al 8 de maig.
Serveis informatius de Mute.
Les zones humides de la Mediterrània i la seva problemàtica han estat els temes principals de les jornades sobre el futur de l'agricultura organitzades avui per la comunitat de regants de la dreta. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs així és, Amposta serà avui el centre del futur de l'agricultura en els deltes i zones humides de la Mediterrània, en unes jornades organitzades per la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre i el Fòrum Deltamed, que aplega tots els deltes de la Mediterrània. Aquesta jornada comptarà amb els majors especialistes en el conreu de l'arròs en zones humides, com el doctor Badawi, responsable del Programa Nacional d'Investigació sobre l'arròs a Egipte, o també hi estarà present l'Antonio Enjuanes, que parlarà sobre modernització de regadius a Catalunya. Ell és del Departament d'Agricultura, Ganaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Hi haurà amb d'altres destacats líders d'opinió en el tema de zones humides i conreus com el d'arròs, com és Lino Tosine, que és el director de la Fundació Cavendramin d'Itàlia. Ens ho explicava el vicepresident de la comunitat de regants de la dreta de l'Ebre, Josep Manel Ferrer. Ho deia d'aquesta manera.
Perquè el que volem és donar una mica de pautes sobre el que és el futur de les zones humides, les zones deltaiques, perquè tenim molts problemes en comú. I després pues, parlarem també de la PAC i de tota la política agrària que ara, cap al 2013, hauran de rebre molts de canvis i que estem realment preocupats i volem, si pot ser, adelantar-nos una mica els aconteixements, saber cap on d'anar les coses i si ens podem adaptar en antelació, pues, poder-ho fer en més tranquil·litat. No?
Doncs en les paraules del vicepresident de la comunitat de regants, recordem que l'acte serà inaugurat per l'alcalde d'Amposta i també assistirà el senador Ampostí i portaveu de la política agrària al Senat, Joan Maria Roig.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Avui al Centre Cívic de Deltebre, Gala Ebre Leaders 2010. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta notícia.
Segona convocatòria dels Ebre Leaders, uns premis que reconeixen la feina ben feta a la gent i les institucions del nostre territori per aclamació popular, organitzat per Canal TE i Més Ebre. Un total de 10 categories de premis diferents que inclouen totes les facetes de la vida social, joventut, esports, major de l'any, empreses, comerç local, gastronomia, associacions, ebrenc de l'any i premi Pataca. Està la gent del carrer que amb els seus vots ha decidit qui és mereixedor del guardó Ebre Líders de l'any. Sobre la gala de lliurament de premis d'avui a Deltebre, en parla el conseller delegat de Canal TE, Joan Antó.
La gala serà un èxit, perquè anem a una festa. a veure com persones que coneixen, que estaran dalt l'escenari, els guanyadors i els finalistes estaran tota la gala de l'escenari, recolleixen en nom de molta gent que hi haurà a baix de l'escenari un premi que és un premi per sempre més. Saps? És d'aquelles coses que poques vegades et passen. Te passen, és de disfrutar al màxim. Per tant, que la gent vingui a la gala, que la gent s'ho vingui a passar bé, no només per les actuacions musicals, que vingui a veure com gent que coneixen i estimen vindran a recollir un premi, se'l sentiran també a nivell de poble, per exemple, el tema del pont, tant Sant Jaume com del Tebre, doncs jo crec que se'l sentiran molt propi, i són coses que no les podem deixar passar. Que més gent hi ha prou a la vida. Estos actes així positius no se n'ha deixat passar ningú.
Recordeu, avui a les 8 de la tarda tindrà lloc al Centre Cívic de Deltebre la gala de lliurament dels Premis Ebre Líders 2010.
La policia local de Tortosa va detindre un home per intentar introduir bitllets de 100 euros falsos en botigues del centre. El detingut, un home de 40 anys i nacionalitat búlgara, va fer un pagament en una botiga amb aquests bitllets i el propietari va avisar la policia local després de sospitar que es podia tractar d'un bitllet fals. La gent va localitzar l'home pocs minuts després intentant fer un altre pagament amb un d'aquests bitllets en una altra botiga. En un escorcoll posterior, els agents van trobar-li 7 bitllets falsos de 100 euros i l'home no va poder determinar l'origen. La policia local de Tortosa va posar el detingut a disposició del jutge.
L'informatiu de Muter.
L'art, la tradició, l'amor i el sofriment d'un drama amb passió, mort i resurrecció. Una història de 2.000 anys que fa més de 50 et representem al Saló de la nostra parròquia de la Cava a Deltebre. Representacions de la passió. Aquest dissabte, 9 d'abril, a les 10 de la nit, al Saló Parroquial Sant Miquel, i el diumenge, 17 d'abril, a les 8 de la tarda, a la plaça Mossèn Gabriel Zapater.
Serveis informatius de Mute.
La ruta de les muscleres i la pesca artesanal a mà són dos dels productes turístics amb què Sant Carles de la Ràpita es promociona al Saló Internacional de Turisme de Catalunya, que té lloc a Barcelona. Turisme de la Ràpita i l'Estació Nàutica van presentar ahir al Saló Internacional de Turisme de Catalunya el curtmetratge On la Terra abraça el mar, que mostra la història de diversos personatges que visiten la Ràpita atrets per l'oferta en turisme familiar i de natura. La producció es va enregistrar l'estiu del 2010.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Perelló celebra aquest cap de setmana una nova edició de Fira Abril, la Fira de la Mel i l'Oli. El certamen esdevé l'aparador dels productes d'empreses del Perelló amb una especial atenció a la mel i l'oli, els dos productes per excel·lència d'aquest municipi del Baix Ebre. La fira obrirà les portes demà dissabte al matí amb la inauguració a càrrec del president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, Josep Lluís Mora. Amb tot, els actes començaran avui amb una jornada de portes obertes al Centre de Documentació i d'Iniciatives del Cal Català, situat al número 41 del carrer Major. En aquest centre, el visitant podrà veure l'exposició Maternitat d'Elna, Bressol de l'Exili, 1939-1944, una mostra d'objectes etnològics procedents de donacions perellonenques, una exposició de fotografies de Roger Margalef sobre el Camerun i una mostra de l'obra i objectes d'Amadeu Pallarès Lleó. Entre els actes del cap de setmana, cal destacar les xerrades sobre el sector de l'oli i el sector apícola, així com els diferents premis i concursos en què poden participar els visitants al certamen. Entre totes les persones que hauran comprat mel durant la fira, es farà un sorteig. El premi consistirà en la quantitat de mel equivalent al pes del guanyador. I també, entre totes aquelles persones que hagin comprat oli durant la fira, es farà un sorteig, el premi del qual serà el consum anual d'oli per una família, és a dir, 100 litres d'oli.
Males llengües. Males llengües. El disc de Crator més esperat neix el dia 16 d'abril. Primer concert de la gira Males llengües a Deltebre. Concert presentació del disc al Centre Cívic de Deltebre el dia 16 d'abril a partir de les 12 de la nit. Males Llengües, el disc de Crator.
Serveis informatius de Mute.
Santa Bàrbara recupera la memòria històrica local. Ho fa mitjançant una col·lecció de 3 DVDs on es mescla un recull d'imatges i testimonis orals de diferents veïns del municipi. En l'acte de presentació del treball es farà un reconeixement a tots aquells que han participat del mateix. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa.
Doncs serà aquesta mateixa tarda, a les 7:30, quan es presentarà oficialment el treball que l'Ajuntament de Santa Bàrbara va encomanar a la productora Sabem.com per tal de recollir els testimonis de 45 persones grans del municipi que van compartir els seus records i vivències del passat. Amb aquest material, la productora ha elaborat una col·lecció de 3 DVDs on es recull aquesta memòria oral des de perspectives diferents. El primer dels DVDs es va presentar el desembre passat i sota el títol de Festes, Tradicions i Societat explicava com es vivia fa dècades la quotidianitat, el treball, les festes i tradicions al poble. El segon es va presentar a principis d'any i relata les vivències dels entrevistats durant la Guerra Civil. Finalment, el que es presenta avui parla de la evolució a la vila al decurs dels anys i dels canvis que els protagonistes han pogut viure en primera persona, tant a nivell social, polític, econòmic o urbanístic. La presentació d'aquest tercer volum es farà a la Masada de Martí, de propietat municipal i futur museu de la vida a la Plana. El regidor de Cultura Planer, Alfred Blanc, deia que s'havia escollit aquell lloc per a fer la presentació perquè es va considerar el marc més apropiat per a culminar un treball com aquest, tenint en compte el significat històric que té la Masada per al poble. A més, s'aprofitarà per a fer un acte de reconeixement en aquestes persones del municipi que han participat a la pel·lícula. Escoltem Blanc.
Bueno, la presentació la tenim preparada a la zona del Museu de la Vida a la Plana, doncs perquè van creure que este DVD havia de ser una mica més especial, doncs perquè ja, a més, també farem una mena d'homenatge, si tu vols dir-li així, a les persones que han sortit, no? Els farem una menció especial i bueno, una mica de reconeixement de la tasca que van fer quan els van gravar i que, bueno, que no tothom que se li va proposar va voler sortir, per tant, pues, bueno, pensem que esto es, más que sigui públicament, donar-los les gràcies i agrair-los que hagin volgut participar. Això ho farem als exteriors del museu, a la Vida de la Plana, si el temps us acompanya, claro.
La col·lecció amb els 3 DVD es podrà adquirir avui mateix, després de la presentació, o a partir de dilluns a la Biblioteca Municipal, pel preu de 20 euros.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Guerra Civil a Amposta serà el motiu de la representació que tindrà lloc dissabte a la zona del castell de la capital del Montsià. Manel Ramon, des de Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs així és, Tomàs. Amposta reviurà, això sí, de manera pacífica i teatralitzada, una recreació històrica de la Guerra Civil espanyola a la seva ciutat, a Amposta, una activitat que està organitzada pels Amics de l'Ebre i que discorrerà en paratges com el castell de la ciutat, el pont penjant i el pavelló firal. Començarà aproximadament a les 11 del matí i aquesta representació s'allargarà fins a les 5 de la tarda. Ens ho explicava una de les organitzadores, Anna.
Vindran uns quants, la majoria del exército de l'Ebro, que és el que t'explicava abans, és gent de tot arreu, la majoria són de Catalunya i Castelló i València, i pues, vindran de republicans. Després tenim un grupet molt reduïdet de moros, perquè no tenim que oblidar que aquí també van vindre moros, però ja hem dit que aquí poquets. També no tenien que vindre, però al final de Madrid ho han repensat, i vindran 5 o 6 legionarios.
Doncs serà una representació nombrosa. S'espera que més de 100 persones hi participin en aquesta representació, que tindrà el seu punt àlgid entre les 4 i les 5 de la tarda a la zona dels voltants de l'Ajuntament d'Amposta. Es faran combats amb foc simulat. Recordar també que aquest cap de setmana Amposta bullirà d'activitats, perquè a més de teatre infantil, amb la representació de la Caputxeta Vermella, es celebra també la 14a trobada de puntaires i també a Amposta tindrà lloc un concert concert d'escoles de música d'arreu de Catalunya a les 6:30 de la tarda de diumenge a l'Auditori de la Unió Filarmònica.
L'art, la tradició, l'amor i el sofriment d'un drama amb passió, mort i resurrecció. Una història de 2.000 anys que fa més de 50 et representem al Saló de la nostra parròquia de la Cava a Deltebre. Representacions de la passió. Aquest dissabte 9 d'abril a les 10 de la nit al Saló Parroquial Sant Miquel i el diumenge 17 d'abril a les 8 de la tarda a la plaça Mossèn Gabriel Zapater.
Som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la.
Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
Entremesclar la locura dins del dia a dia de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina, t'agraïm que comparteixis les nostres il·lusions.
Gràcies!
Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUTE i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.
Serveis informatius de Mute.
Ser i estar de l'artista. Discursos i actituds dels creadors al segle XXI. Aquest és el títol del cicle de conferències que l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona ha programat de l'11 al 15 d'abril. La iniciativa, que enguany arriba a la tercera edició, apropa als alumnes i al públic en general les eines necessàries per fomentar un espai de reflexió i debat al voltant de les tendències artístiques. El cicle s'inclou en l'afany de la Diputació de donar suport a la creació de projectes culturals. El productor audiovisual Juanjo Ucha oferirà el 14 d'abril el taller obert La importància de l'audiovisual. Les conferències són obertes al públic i gratuïtes. Enguany, la programació compta amb dos artistes més contemporanis ben diferenciats. D'una banda, Mary Cuesta, crítica d'art, comissària independent, dibuixant de còmics i baterista. I en segon lloc, Marta Gràcia, coordinadora del node de recerca d'Hangar i Benet Rossell, artista conceptual. El vicepresident de Representació Territorial de la Diputació de Tarragona a l'Ebre, Pere Panicello, la directora de l'Escola d'Art i Disseny de Tortosa, Carme Clemente, i el responsable dels projectes culturals de l'escola, Leonardo Escoda, en van donar tots els detalls durant la presentació del projecte. Pere Panicello va destacar l'aposta de la Diputació pel foment de la cultura a través de l'Escola d'Art i Disseny, un centre obert a la ciutat. Finalment, Leonardo Escoda va destacar la trajectòria dels participants en les conferències, així com la marcada orientació pedagògica del cicle.
Me cago en l'orbaquico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu, no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, la bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntariesperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
L'informatiu de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Guerrers espartans per al Club Deportiu Alcanar Unió Esportiva Valls d'aquest diumenge. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio i per via telefònica, ens informa.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de futbol i és que diumenge que ve està prevista la celebració al Camp d'Esports de la Fanecada a partir de les 7 de la tarda del partit corresponent a la 28a jornada del campionat en el grup 6è de la primera territorial, un partit que enfrontarà els equips classificats en segona i tercera posició. L'Alcanar, que és tercer amb 52 punts, rebrà la visita del Valls, segon classificat amb 58, en un partit clau per a les aspiracions de l'equip canareu, un partit que fins i tot ha portat a la directiva a editar un pòster promocional del partit en el que els jugadors canareus, en este cas, surten caracteritzats com a gladiadors de cara a animar a l'afició per en aquest partit decisiu. I és que hem de recordar que des de la primera volta en el partit que l'Alcanar jugava al Camp del Valls porten 16 partits ja sense perdre, porten pràcticament, si diumenge guanyen, tota una volta imbatuts. L'entrenador del Club Deportiu Alcanar, Víctor Esteller, Chiqui, destacava als nostres micròfons que, tot i la importància del partit, aquesta iniciativa l'atribuïix a la directiva. La seva feina és mentalitzar els jugadors per a la parcel·la que els correspon, que és la esportiva. Escoltem a Chiqui.
Bueno, això, jo el que me toca a mi és la part tècnica, i bueno, jo els cartells no els he fet jo, això és la que ha promogut la junta directiva, i bueno, qualsevol iniciativa en lo d'això que tinguen de portar gent al camp, d'això, pues, si és tot positiu, pues ho trobo perfecte, i a partir d'aquí jo el que m'he de preocupar és que els meus jugadors estiguen tranquils, que sàpiguen el que han de fer el diumenge, i aquesta és la meva feina, no?
El cartell, com dèiem anteriorment, simula una escena de la pel·lícula 300, amb tots els espartans cridats a defensar l'honor de la nostra població. El partit es disputarà diumenge a les 7 de la tarda i d'alguna manera marcarà les aspiracions de l'Alcanar en aquesta recta final de campionat. Un Alcanar que, d'altra banda, i tal com el mateix entrenador comentava, arriba amb aquest partit amb tots els jugadors en perfectes i òptimes condicions.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Ben bé, fins diumenge el temps no vol variar gaire. Per tant, tant avui com demà, el sol ha de ser protagonista, també l'ambient càlid a les hores centrals de la jornada i, en conjunt, temperatures més pròpies de juny que no pas d'abril, de la primera quinzena d'abril. Esperem que a partir de migdia les temperatures tornin a acostar-se als 28-29 graus a les zones més càlides de l'interior del país, que la façana litoral, com és habitual també per aquestes dates, doncs el termòmetre quedi una mica més frenat per la influència marítima. A diferència d'ahir, serà difícil que es formin boires puntuals a la costa, no impossible, però en tot cas podrien aquests fenòmens tornar a reaparèixer amb més freqüència de cara a demà, sempre d'una manera bastant anàrquica, la façana litoral. Demà, de fet, en general, el que dèiem, un temps similar al d'avui, amb molta tranquil·litat i amb aquest ambient càlid a les hores centrals del dia i matinades no gaire fredes, més aviat molt suaus. Per diumenge els núvols han de fer-se més freqüents al llarg del dia, els termòmetres ja no s'enfilaran tant, la tramuntana s'intensificarà, sobretot a l'Alt Empordà, i a més podran reaparèixer alguns ruixats de tarda a l'interior del país, no gran cosa, un canvi de temps que continuarà a l'inici de la propera setmana i que sobretot es traduirà, doncs, amb algunes nuvolades, alguns petits ruixats i sobretot un descens de les temperatures.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau i bon cap de setmana.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.